Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és... Una tarda a l'Òpera. El magazín operístic de les tardes a Catalunya Música, editat i presentat per Jaume Radigales. Una tarda a l'Òpera.
Bona tarda, sigueu benvinguts a aquesta nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la primera d'aquest mes de novembre del 2018, programa número 7 en la 17a temporada d'un espai que ocupa la franja de diumenges des de les 7 fins a les 8 del vespre. Gràcies a tots per sintonitzar-nos. En nom dels qui ho farem possible, Alba Quinquillà, la producció, Pau Blasi, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Avui, 4 de novembre, dia, per cert, que recordem una estrena important a la ciutat de Barcelona. Fa 220 anys que s'estrenava la primera òpera de Mozart que arribava a la ciutat comtal. Parlem de Così fan tutte, amb unes representacions, sembla que no massa afortunades, a l'antic teatre de Santa Creu, avui teatre principal. Però no és de Mozart ni de Così fan tutte de què us volem parlar avui, i és que la pràctica totalitat de la tarda a l'òpera d'avui diumenge 4 de novembre l'ocuparà Katia Kabanova, l'òpera de Leos Janáček, que aquesta propera setmana torna a l'escenari del Gran Teatre del Liceu, en el que és la tercera ocasió que es pot veure una de les millors obres del compositor txec. Katia Kabanova, per tant, ocuparà el dossier central d'aquesta tarda a l'òpera, que acabarà minuts abans de les 8 del vespre amb la presentació d'una novetat d'una òpera d'Antonio Vivaldi en format DVD. Tot això, com us dèiem, més o menys fins a les 8 del vespre. Comencem. El dossier. El Gran Teatre del Liceu acull a partir del proper dijous i fins al 22 de novembre 6 funcions de l'òpera Katia Kabanova de Leos Janáček, compositor que va viure entre 1854 i 1928, un dels màxims representants de la música txeca del segle XX i autor, entre d'altres, de les òperes Yenufa, La petita guineu astuta, El cas Macròpolos o De la casa dels morts. Al Liceu, Katia Kabanova s'ha representat fins ara en 9 ocasions, volem dir amb 9 representacions. Primer la temporada 1972-73, amb 3 representacions, a més de les 6 de la temporada 2001-2002. I ara torna amb tots els honors, amb la direcció musical de Josep Pons, escènica de David Alden, i amb les veus, entre d'altres, de Patricia Racet, Rosie Aldridge i Nikolai Shukov. Aquest és el dossier que us hem preparat. Katia Kabanova, estrenada a Brno el 1921, és una òpera que, més enllà del seu argument més o menys convencional, amaga no poques dosis de simbolisme, especialment el centrat en l'element naturalístic que es concreta en les referències musicals que es fan del riu Volga, on es llançarà Katia al final de l'òpera. El personatge titular, abocat a la tragèdia, es mou a cavall de les grans heroïnes de la literatura romàntica de la segona meitat del segle XIX, com ara Madame Bovary o Anna Karènina. Casada infeliçment amb Tíjon, Katia retrobarà la joventut en braços de Varís, el seu jove amant, i en les confidències a la seva germana adoptiva, Bàrbara. Però la fatalitat, aquesta vegada en forma de sogra, farà acte de presència. La perversa Cabanija, una dona orgullosa, arrogant i fatal, imposarà la seva intransigència al seu fill i, de retruc, a la seva jove, la pobra Katia, que finalment es llançarà a les fredes aigües del Volga. Per aquesta òpera, Janáček va escriure una partitura de gran riquesa orquestral amb mil i un matisos, com els que escoltem en la politemàtica obertura que sentim de fons. Una pàgina inquietant com l'ambient que envolta Katia, un ambient que presagia la seva tragèdia en el marc d'un drama tan mateix contingut. L'ambient rural en el que es mou l'acció es veu reforçat per l'ús insistent de les trompes i pels cascavells del trineu com a símbol de l'absència de Tíjon, que provocarà l'adulteri de Katia. Aquesta, en contrast, està embolcallada pel lirisme dels primers violins i de l'arpa, que ajuden a fer del personatge un dels més interessants i significatius de l'òpera del primer terç del segle XX. Entremig, la presència de Cabanija, la sogra, ben dissenyada per un dibuix orquestral antipàtic i reforçat per la secció greu de l'orquestra, a la que s'afegeix el timbal, insistent i implacable, com la rígida moral malaltissa que personifica aquest antipàtic, però al mateix temps fascinant personatge. Estructurada en 3 actes i 6 quadres, 2 per cada acte, la simetria de l'òpera també es tradueix en el temps. Cada acte dura aproximadament mitja hora, de manera que l'equilibri és perfecte al llarg dels 90 minuts aproximadament d'una òpera que s'acostuma a representar seguida i sense pauses en els entreactes. En el primer quadre del primer acte, l'obrer Kudryak parla amb Glatxa, criada dels Kabanov a la vora del riu. Varys, nebot del capatàs Dikoi, es queixa del tracte que rep del seu oncle. Aprofita la seva estona de lleure per confessar que està perdudament enamorat d'una dona jove, ja casada. Aquesta no és altra que Katia, l'esposa de Tikhon Kabanov. L'església veïna obre les seves portes i en surten els feligresos, entre ells la família Kabanov. Tikhon, la seva esposa Katia, la jove Bàrbara, enamorada de Kudryak, i Cabanija, la sogra de Katia. Aquesta mostra el seu caràcter autoritari mentre fa retrets al seu fill per estimar més la seva dona que no pas a ella. Janáček descriu la situació amb una línia de cant i una orquestració ben definides. Mentre el cant de Tikhon denota la feblesa del personatge, la línia expansiva del cant de Katia demostra la seva joventut esperançada, mentre que el cant de Cabanija és entretallat, la qual cosa demostra l'amargor del personatge. Sentim-ho.
Oh!
La segona escena del primer acte de Katia Kabanova transcorre a casa dels Kabanov. Allí Katia confessa a Bàrbara els efluvis de la seva joventut, la qual cosa és aprofitada per Janáček per donar a Katia un sentiment evocatiu, evasiu i imaginatiu, com correspon a la joventut del personatge. L'intimisme de la situació, marcada per les confidències de Katia, es tradueix en una secció instrumental que inclou el violí, l'arpa, el violoncel i la trompa. Saps? De vegades m'imagino que sóc un ocell, diu Katia a Bàrbara. Tanmateix, també li confessa que veu venir una gran desgràcia i diu, sento arribar al pecat. És com si estigués a la vora de l'abisme, com si algú m'hi empenyés i com si jo no pogués resistir-m'hi. Un deliri, el de Katia, igualment reforçat per la contundència instrumental de Janáček. El primer quadre del segon acte de Katia Kabanova també té lloc a casa dels Kabanov. Tíjon ha marxat al final del primer acte de viatge i Kabaniha retreu a la seva jove que no plori l'absència del seu marit. Et vantes de l'amor cap al teu marit, diu Kabaniha. Les altres dones honestes, quan són lluny del seu home, ploren durant mitja hora al rebedor i tu com si res. Però Katia és una dona jove. Bàrbara, endevinant l'enamorament de la seva cunyada adoptiva, li diu que ha robat la clau de la casa per poder sortir quan vulgui. L'escena que ara us proposem és la de les tres dones amb una especial dedicació al personatge de Katia, en el que de fet és un monòleg entretallat per les intervencions de Bàrbara i Kabaniha. El cant de Bàrbara és subratllat per la Celesta en un intent reeixit de fer del personatge una noia una mica delirant i infantívola, al costat i per contrast amb l'apassionament adult i madur de Katia.
Thank you.
El segon quadre del segon acte de l'òpera de Leo Janáček, Katia Kabanova, transcorre a la vora del Volga. Varís hi canta una balada, tot esperant la seva estimada, que finalment apareix. En un principi, Katia vol resistir la temptació dels efluvis amorosos que corren per les seves venes, però finalment es llença als braços de Varís. Es tracta d'un duet amorós tractat per Janáček lluny dels convencionalismes de l'òpera romàntica, especialment la italiana, personificada per Puccini, aires, de fet, que encara cuejaven en el context de la composició i estrena de Katia Kabanova.
Thank you.
El tercer acte de Katia Kabanova comença amb una escena entre Kuliak, el seu amic Kuligin, i Dikoi, que sota una tempesta parlen de l'utilitat dels parallamps. Una escena que, malgrat l'aparença frívola, està marcada pel clima tempestuós que fa honor a La tempesta, l'obra que va inspirar l'òpera i que fa referència a la tragèdia que ben aviat s'abatrà a casa dels Kabanov. I, efectivament, la tempesta passarà de ser meteorològica a ser real. Bàrbara fa saber a Varys que Tíjon, el marit de Katia, ha tornat a la ciutat. Arriba Katia, trastornada, i quan veu el seu marit es llença als seus peus, com si amagués una culpa terrible. Veient-se oprimida per les circumstàncies, confessa el seu adulteri i, davant de l'horror dels allí presents, la pèrfida Cabanija es frega les mans. El segon i últim quadre de Katia Kabanova ens trasllada a la vora del riu. És de nit i Tíjon busca desesperadament la seva esposa, que ha desaparegut. Bàrbara i Kudria, que han decidit marxar a Moscou quan es troben Katia enfollida i amb ganes de morir. Però abans s'abraça a Varys i li demana perdó per haver-lo compromès davant del seu marit. Sentint un cor llunyà, Càtia es deixa endur pel seu deliri i es llença a les fredes aigües del Volga, on morirà ofegada. Tíjon, assabentat per Kuligin, intenta salvar la seva esposa, però tot és inútil. Enmig de la desesperació, la hipocresia de Kabaniha no té límits quan agraeix el condol que expressen els dissortats amics dels Kabanov, ara sí, marcats definitivament per l'estigma tràgic. Un final espectacular per una obra poc coneguda i fascinant al mateix temps.
Thank you. Thank you.
Fins aquí la selecció que us hem ofert de l'òpera Katia Kabanova amb llibret i música de Leos Janáček. Una òpera, recordeu, que torna a l'escenari del Gran Teatre del Liceu a partir del proper dijous i fins al dia 22 de novembre. Sentíem fragments de l'enregistrament dirigit el 1997 per Charles Mackerras, un dels grans especialistes en el compositor txec i que comptava, entre d'altres, amb les veus de Gabriela Benáková, Eva Randová i Zdeněk Zvela, una gravació del segell Supraphon.
Calaix de novetats. L'òpera en disc i en DVD.
I acabarem el programa d'avui amb una novetat en DVD que ens facilita el segell Dinàmic. Es tracta d'una òpera d'Antonio Vivaldi, L'Incoronazione di Dario, una obra estrenada al Teatro Sant'Angelo de Venècia el 1717 amb llibret d'Adriano Morselli a l'entorn de les rivalitats amoroses entre dos personatges femenins, Statira i Argene, per casar-se amb Darius, el rei persa que va succeir el gran Cyrus. La posada en escena de Leo Muscato ambienta l'acció original en el context de les guerres entre l'Iraq i l'Iran a finals del segle XX amb anacronismes que funcionen a mitges. La prestació magnífica d'Ottavio D'Antone davant de l'orquestra del Teatro Reggio de Turí i l'excel·lència vocal de les veus de Sara Mingardo i Delfín Calú són el plus de qualitat d'un enregistrament que precisament gràcies a Calú, a Mingardo i a D'Antone es pot considerar una bona notícia en el que és el coneixement paulatí de les òperes d'Antonio Vivaldi que a poc, des de ja fa ben bé una trentena d'anys, comencen a sortir a la llum. Complementen el repartiment Carlo Alemano, Riccardo Novaro i Verónica Cangemi, entre d'altres, en el context d'un espectacle enregistrat al Teatre Reggio de la capital del Piemont l'abril del 2017 i que presenta, com us dèiem, en un doble DVD el segell Dinàmic. Sentirem ara la veu de Delfín Galú en l'àrea d'Argene, Ferri, Ceppi, Sague Morte, una àrea del tercer acte. Era l'àrie Ferri, Ceppi, Sangue, Morte, que canta Delfín Galú, el personatge d'Argene, en el tercer acte de l'òpera L'Incoronazione di Dario, d'Antonio Vivaldi, en una gravació feta al Teatre Reggio de Turí l'abril del 2017, amb la direcció musical d'Ottavio D'Antone davant de l'orquestra del Teatre Reggio de la capital del Piemont. Una gravació feta, com us dèiem, el 2017 i que ens presenta en DVD el segell Dinàmic. Una recomanació molt especial pel que fa al coneixement de l'obra operística d'Antonio Vivaldi. Fins aquí aquesta novetat, fins aquí també l'edició d'avui d'aquesta tarda l'òpera que la sintonia de Catalunya Música torna diumenge que ve a partir de les 7 de la tarda per oferir-vos en aquesta ocasió una xerrada amb alguns dels protagonistes del Falstaff que Amics de l'Òpera de Sabadell representen en diverses poblacions de Catalunya amb el que és el primer espectacle d'aquesta nova temporada de l'entitat sabadellenca. Hi haurà també veus paral·leles, novetats en disc i en DVD i d'altres seccions que esperem que siguin del vostre gust. Per part nostra això és tot i ha estat com sempre un plaer de part dels qui ho hem fet possible, Alba Quinquillà a la producció, Pau Blasi al muntatge musical. Recordeu que l'òpera també té en Catalunya Música i en el programa directe l'òpera dissabtes a les 7 del vespre el seu espai just per oferir-vos un títol íntegre en directe o en diferit. Per part nostra, com us dèiem, això és tot. Fins aquí una setmana. Sigueu feliços.